Radio Astel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, i aquesta hora que tornem a saludar el camarada Leo Espluga. Camarada, què tal?
Molt bé, un dia més un impostor.
Un impostor?
L'impostor millennial.
Comencem... Ah, clar.
Clar, soc l'impostor millennial jo.
Sí.
Serà la meva... Ho podria posar a la biografia del Tinder. L'impostor millennial.
Ai, que comencem bé avui. Vinga, va, de què ens parles?
De lo monstruós. Mira, parlant de Tinder, se sigue de bé, no? Lo monstruós.
Està bé, això.
És un tema divertit.
Sí?
Sí, sobretot, o sigui, ens centrarem com en lo monstruós dintre de la cosmovisió mitjaval, perquè és com un lloc on apareix de manera com molt sonada, però sí que és cert que el tema dels monstres i lo monstruós en si, no? Sempre ha sigut com algo que ha format part, jo crec, de la humanitat. I en un sentit, que això és com petit adelanto, que diguéssim, el monstruós d'alguna manera sempre ocupa l'espai de l'alteritat. Què vol dir això? De la mateixa manera que tota nació i tot conjunt i tota col·lectivitat sempre es crea i es conforma negant un altre, no, diguéssim, certes comunitats... es conformen negant la diferència i en aquest sentit d'allà extreuen la seva identitat, no? Doncs lo monstruós sempre ha ocupat d'alguna manera aquesta posició d'alteritat on hi ha una informació i un missatge. Ara veurem per què. Però el cas mitjaval és un cas bastant peculiar per estudiar lo monstruós a nivell quasi antropològic i estètic, perquè tot i ser algo que era vist com contra natura, aberrant inclús, formava part de la quotidianitat i compartia espai amb les imatges sacres, és a dir, les pròpies esglésies, les façanes, els quadros... A tot arreu hi havia com una representació visual...
No, les grans catedrals tenen gàrgoles, per exemple.
Exacte. És un exemple perfecte de com apareix lo monstruós i quasi l'obscè, no?
Deixa'm preguntar-te, respecte a lo monstruós, fins a quin punt lo monstruós ha servit, o serveix, encara dia avui, no ho sé fins a quin punt, per explicar el món?
Això és molt interessant. Jo crec que avui en dia segueix per explicar alguna cosa, que això ho veurem més al final, però ocupa un espai de... no sé com explicar-ho, però podríem dir de cabeza de turco, de manera molt ràpida i malament, però diguéssim que lo monstruós s'utilitza per expressar certes pors i certes angoixes sense personificar-les en un individu, no? I d'aquesta manera, normalment, els monstres de cada època expressen les angoixes col·lectives i intersubjectives d'un món i, en aquest sentit, tenen molta informació, lo monstruós. Més enllà del xoc, no? De lo que diríem com, quasi en psicoanàlisi, el moment del xoc sensorial, més enllà d'això contenen una informació i un símbol i són quasi arquetips els propis monstres, no? I en aquest sentit, per pensar per què estaven normalitzades i per què formaven part de la quotidianitat a l'època mitjaval, crec que és molt interessant agafar la noció que tenen a l'època, que està en l'època mitjaval, nom per cert, molt que no m'agrada utilitzar, època mitjaval, però bueno, l'utilitzarem, perquè on comença i on acaba, a què respon tot això...
Grans discussions històriques,
Sí, exacte. L'època oscura i totes aquestes coses que, bueno, ja sabem que historiogràficament no sostenen massa.
Correcte.
Diríem que respon a una idea de cosmos, sobretot, no? És a dir, lo monstruós té un espai tan important a la cosmovisió mitjaval perquè el cosmos que hi ha és un cosmos ordenat. És a dir, avui en dia tenim potser la sensació que tenim del món és un món molt desordenat o potser ordenat a nivell matemàtic o físic, no? Responent a la física mecànica newtoniana, però a l'època mitjaval respon a una idea d'ordre, no? A una idea cosmològica que això per mi queda perfectament plasmada com a època a la gran obra de la Divina Comèdia de Dante, on tenim un món que és geomètric, no?
Correcte.
En aquest sentit, tenim totes les esferes, tots els moments, l'infern, el purgatori, el cel, i jo recomano molt llegir aquesta obra, no? És una obra meravellosa, per suposat.
Dificilíssima,
Sí? Depèn de la traducció. Jo sóc molt ojo amb les traduccions de la Divina Comèdia. És una obra difícil.
Ara em mataràs, Jo sóc d'aquells que va començar a llegir Dante i allà es va quedar.
Clar, perquè un s'espera amb Dante, no? Això és una cosa que he patit aquí, anècdota quasi. Un s'espera que plasmi grans coses poètiques i es troba que amb Dante es dedica a tirar pollites a la gent de la seva època.
Sí.
A tu et foto l'infern, a tu
sí, exacte.
És molt divertit, molt recomanat de llegir.
Això sí que ho té. Però sí que és veritat que m'esperava... de Dante sense conèixer l'obra, sabent evidentment qui era ell, però sense conèixer l'obra llegida personalment, m'esperava molta més poesia i menys reflexió filosòfica que em fa, i és... M'atreveixo a dir que és a la inversa, tot i que el text és molt poètic.
És molt poètic, però sí que és cert que l'obra està al servei d'un ordre, que el que dèiem ara, o sigui, l'obra de Dante no és una obra que busqui ser completament expressiva, com podria ser... És una obra, en aquest sentit, és clàssica, no? Igual que Lucreci i Virgili, que la poesia està al servei d'un ordre i d'una cosmovisió i d'un missatge i d'una moral molt concreta, no? I el que busca Dante és això, per això és tan matemàtica i tan perfecta. Però... En la pròpia Divina Comèdia, els monstres tenen un espai molt important, no? I això és un tema que ara sonarà com polèmic, és com, Leo, si estem parlant de monstres, per què ara parlarem de la bellesa? No? Perquè sembla que són coses que siguin contràries, no? A priori. Però avui en dia potser donem per fet que és la bellesa, no? O sigui, crec que la nostra societat tenim una noció molt estètica, en un sentit pejoratiu, quasi, de la bellesa, que és bell allò que ens genera plaer i poca cosa més, no? Jo crec que això, aquí no entrarem, però respon, evidentment, a un fetichisme mercantil de l'era contemporània i de l'era de la publicitat i el mass media, però bueno, això és un altre tema. Però diguéssim que a nivell clàssic, la idea de bellesa podem entendre dos, fonamentalment, que queden molt ben explicades per... Ai, que ara em surt el nom, quina vergonya. Ah, per Sant Agustí d'Hipona, carai, tu. Que expressa dos nocions de bellesa, no? La bellesa com a harmonia i contemplació sensible, és a dir, com allò vell és una sensació de sensibilitat, no?, que pertanyaria a l'ordre de sensible, que podria ser l'oïda amb la música, la vista amb l'arquitectura i la pintura, i la poesia, etc. I la més interessant, al meu parer, que és la bellesa com a finalitat, no? És bell allò que s'adequa al seu fi, no? Val. I que això és una noció clàssica, aristotèlica i platònica, no? És a dir, quan algo és vell perquè s'adequa a una finalitat establerta i fa un servei a la idea i al cosmos. I en aquest sentit...
I perquè la finalitat és vella, estic entenent,
La finalitat és vella perquè és ordenada, no? I en el sentit, per exemple, grec, podríem dir que això respon així perquè respon a una idea i a una raó universal, quasi a un panlogisme, que seria com algo, per exemple, els estoics, on totes les parts tenen un sentit en el tot, no? Val. I, com diu Sèneca, no, que nosaltres no veiem la bellesa de la part d'algo concret, vol dir que som incapaços de mirar... Si ho miréssim tot des de la totalitat, veuríem el sentit que té. Que això és una cosa que el cristianisme agafa molt fortament i Leibniz, per exemple... és un autor que defensa això i per això pot arribar a afirmar que vivim en el millor dels mons possibles, no?, en aquest sentit. I això és un moment una mica friqui, però si a algú li agrada la paraula, per definir aquesta bellesa de les parts amb el tot i la relació de la part amb l'U, del cosmos, es diria pancàlia, amb K.
Això, bon, això,
Pancàlia.
Sona a Avatar, la pel·lícula.
Total.
Pancàlia.
Total, Pancàlia.
Sí, no. De fet, també sona a país on es treballa molt. Pancàlia.
Sí. Sí.
Deixa'm fer-te una pregunta que t'hauria d'haver fet abans, però bueno, fem-ho ara, va.
Sí, cap problema.
Quan t'estàs referint a Cosmos, ben bé a què ens estem referint.
Clar, quan diem Cosmos...
Perquè ara, clar, si em planteges Cosmos ara, 2023, que la gent no es pensi que estem parlant de no, que, no, que igual sí, de l'univers, les estrelles, etc.
Clar, o sigui, com quan parlem de Cosmos... Una cosa interessant abans a l'era premoderna és que no hi ha una diferència taxativa o clara entre l'ordre simbòlic o diví i l'ordre matemàtic o l'ordre científic. És a dir, quan es fan ciències naturals a aquesta època i al món grec, s'investiga la ciència per descobrir coses religioses. És a dir, no hi ha aquesta separació.
Val.
I quan parlem de cosmos, parlem de la totalitat del món, tant en un sentit sensible i mecànic gairebé, com en un nivell de sentit i de significat, de veritat i quasi de saber, de sabidoria. No? Llavors el cosmos seria com la totalitat del món i l'ordre que té. O sigui, com el cosmos és cosmològic.
El món entès en la seva globalitat.
Exacte, exacte. Entenent que cadascú forma part d'aquest cosmos, no? Que ocupa un lloc en aquest cosmos i té un camí a desenvolupar en aquest cosmos, no? Que en aquest seria el camí del peregrinatge o el que sigui en cada època. No?
Per tant, té un objectiu.
Té un objectiu. El cosmos té una finalitat. No? En el sentit grec podríem dir que és la pròpia circularitat i en el món cristià, que és on estem aquí parlant dels monstres, diguéssim, el cosmos té un ordre perquè hi ha un creador que ha establert uns fins en aquest sentit, no? I hi ha un principi i un final, i hi ha una finalitat a cada cosa, no? Que per això és aquella frase tan coneguda de Sant Agustí, no? Que diu que aquell que pensi que l'ésser humà té cinc dits, estic citant com malament, eh?
Sí, estic parafrasejant.
Aquell que tingui cinc dits, aquell que es pensi que l'ésser humà té cinc dits perquè sí, erra, no? S'equivoca. Vull dir, com... no creiem que les coses que existeixen existeixen perquè sí, no? Tot té una finalitat i un sentit.
Val.
Que no el veiem nosaltres, és el nostre problema, però no vol dir que les coses no tinguin aquell sentit. Però una cosa divertida, no? Sempre s'han de mirar les etimologies, aquestes cosetes, amb la paraula monstre, aquí porto un fragment de Ciceró,
sí?
del llibre de Divit... Ui, que dolent soc amb el llatí. De Divinatione,
sí?
On diu, és en castellà, los procesos que se producen contra natura... Se llaman monstra, prodigia, ostenta o portenta. Se llaman monstra de monstrare, porque muestran alguna cosa. Se llaman también ostenta o portenta de ostendere o portendere, porque hacen manifiesto u ostensible algo antes de que ocurra.
Boníssim.
Això és molt interessant.
Sí, m'agrada molt això, eh?
Un monstre, podríem aquí fer el joc, és allò que mostra, potser contra natura, però mostra algo i ja és una anticipació. S'anticipa un missatge. Vull dir, el monstre en aquest sentit té un missatge, no? I aquí, a tot el món mitjaval, podríem dir que els monstres ocupen quasi el paper d'emissaris, de missatgers, que contenen una informació sobretot de prudència i precaució.
Estem fent una classe de filosofia i d'entendre com ha evolucionat. Per tant, la paret històrica de la filosofia, interessantíssim, trobo, perquè, ostres, al principi et preguntava, Cosmos, vale, leu un moment, que ens parem, que ens estem referint en Cosmos, perquè, clar, el missatge d'ara de Cosmos no és el mateix que s'usava a l'edat mitjaval, no? Tampoc el de monstre.
Tampoc.
Tu ara em dius, parlarem de monstres, que és el que he fet quan he entrat a l'estudi, i jo pensava, monstres, o sea... No?
Clar.
Una mica.
Sí,
los que habitan debajo de la cama. No?
Exacte, sí, sí.
I no té per què. És a dir, pot ser que a l'etapa mitjaval els monstres no es veiessin com algo terrorífic?
O sigui, podrien ser algo terrorífic...
Però amb una finalitat.
Amb una finalitat, exacte. Perquè primer, el monstre no està fora del cosmos. Ocupa un espai a l'ordre i té una finalitat. No ens oblidem d'això, vull dir, no és que el monstre sigui algú com fora del temps i fora del cosmos, no. El monstre se'ns està apareguent per algú i ens està advertint d'algú. I en aquest sentit, per algú, les visions i les advertències dintre de la història cristiana són molt importants.
Sí.
Sigui l'Apocalipsi, sigui Jeremies, sigui la figura que sigui, lo monstruós ocupa una advertència sobretot dels excessos humans, de cert moment de... Aneu amb compte, perquè a vegades l'ésser humà confon com llibertat amb arrogància. I en aquest sentit, el monstre és aquell que t'està dient ojo, perquè està sent prepotent. No?
Bona aquesta.
Estàs intentant que tu tinguis lliure arbitri.
Els monstres són els nostres propis avisos.
Totalment.
I ara m'he passat de poètic.
No, però és completament cert, no? I per això mateix, un crec que una de les coses que podem aprendre de l'època mitjaval i de com formen part els monstres de la seva quotidianitat és que potser no els hem de rebutjar a priori. És a dir, a la nostra època jo crec que tenim una certa tendència a els nostres monstres de la nostra època, que no tenen per què ser mitològics, els apartem. No els volem mirar, els fotem sota la catifa, no? I aquesta època mitjana ens està dient, els monstres és cert que poden ser terrorífics, és cert que poden ser horrorosos, però no els podem apartar perquè formen, un, part del nostre món, i tenen un ordre, i tenen un sentit de ser, i dos, els hem d'escoltar, perquè tenen un missatge, perquè mostren alguna
cosa. Dil-ho igual, pot ser, i torno a fer l'exercici per comparar com ha succeït al llarg de la història la paraula monstre i tot el que estem tractant avui amb el Leo. Pot ser que un monstre de la nostra etapa actual, de la nostra vida d'ara, siguin els morts del Mediterrani, que tothom vol mirar cap a un altre costat, que ningú els hi fa cas, que només s'hi ocupa Open Arms de tot plegat. En fi, de totes aquestes qüestions. Si això hagués passat que no hi ha que no passés, però vaja, si uh-huh. això hagués passat a tapar mitjaval, en comptes de mirar cap a un altre costat, solució no ho sé, però sí que els haguéssim mirat de cara.
Clar, això no ho podem saber, estem fent aquí un exercici.
Per això estic fent...
Però sí que seria interessant veure com... Això que és completament cert que no volem mirar i sobretot s'encarreguen de que no mirem, no? Perquè, bueno, segur que el buscar, que busqui la prova de Frontex a internet i aviam què es troba. Que això, petit incís, aquí com petit, una llança a favor de... Hi ha un grup de València que es diuen Aina Palmer, que és un noi i una noia, que fan música meravellosa, fan una espècie de folclore català preciós, i en l'últim àlbum el tema que tanca es diu Àguila Frontex, que és un tema com de ball i molt alegre, i la lletra està escrivint una patera que està arribant,
imagina't,
que em sembla una manera preciosa d'explicar-ho, jugant amb aquest contrast i aquesta duplicitat, que és una manera de fer, d'entrar-ho, no? I sí que és cert que crec que la nostra cultura, no? que està fora del temps, no sé, això és un altre tema ja que per un altre dia, però que és una mica la setmana que ve parlarem d'això precisament. La nostra cultura que viu a una repetició d'un present buit, homogeni, no tenim un sentit històric i una historicitat. Clar, no ens podem fer càrrec de l'alteritat perquè implica desarticular aquesta somnolència d'un present etern que es sobreposa fins a l'infinit, no? I en aquest sentit, els monstres operen d'alguna manera com a eines que trenquen aquesta linealitat, perquè són un esdeveniment, no? Els monstres no tenen una continuïtat. Apareixen en un cert moment i creen una crisi, que crisi vol dir una bifurcació i una presa de decisió, no? Pot ser la decisió incorrecta, repeteixo, però són una crida a l'acció, no? Perquè, que això és interessant, jo crec que amb tot el que estàvem parlant ara, de que a vegades ens veiem massa allunyats de prendre acció, no? I en aquest sentit crec que els monstres sí que poden operar com a disparadors quasi crítics, en tant que has de prendre una acció aquí. Aquí t'has de posicionar. O sigui, l'equidistància no és una opció, no? Vull dir, i... No sé, anava per aquí una mica.
Està molt bé, la reflexió està molt bé. Ens havíem quedat en que els monstres mostren.
Joc de paraules, maco.
No, m'encanta això.
És una idea que jo crec que si la gent se l'està
molt bé
amb ella, crec que és important. I per això, i tenen una duplicitat els monstres, també. Perquè mostren i amaguen perquè suggereixen algo a un futur, no? I són desordre ordenat. I en aquest sentit... Crec que són importants també perquè són una crida a la diferència, no? Com deia abans, la nostra societat, que és molt homogènia, no? I un procés molt homogenitzat, tenim una problemàtica forta amb la diferència. Això es pot veure molt clarament amb el cas de el que podríem anar a la bogeria. I quan Michel Foucault fa una història de la bogeria, d'alguna manera, se n'adona que fins l'era moderna, fins que apareixen els manicomis, que no han existit mai, l'estatus de bogeria, el propi Renaixement, per exemple, era un estat de duplicitat on estaven integrats a la societat perquè s'entenia que aquesta gent tenia un accés a algo diferent i se'ls tenia perquè es volia tindre aquella diferència. No se'ls recluïa apartats a la societat com allò, el que diem d'aquesta alteritat que no volem veure i allà tancadets i que ningú els miri. No? Pues, tot això està molt relacionat, la bogeria, els monstres, no? I... ja com a, si volem, com a moure una mica com de conclusió, una idea que sí que m'agradava, és pensar que els monstres, d'alguna manera, són una concretització o objectualització, no? Operen com a símbol, quasi, en llenguatge popular, de les pors, no? Com un propi aparell d'alteritat on es concreten angoixes i missatges, no? D'una societat, si els monstres són sagrats o no, potser no ens importa tant.
Val.
Això és una idea que m'agradaria. En un món com el nostre, que està secularitzat, si el monstre té una existència sagrada o no, si és un tità que remet contra la cosmologia grega o no, poc ens importa. Perquè el monstre té una informació. O sigui, l'interessant del monstre és on es dona, per què es dona, a qui representa aquest monstre i què fem nosaltres, com interpretem aquest monstre i quines conclusions extraiem d'allà.
Aquí està. La interpretació del monstre li atany al filòsof?
Clar, si fos arrogant et diria que sí, però jo crec que no. Vull dir, el filòsof d'alguna manera...
Perquè, clar, si no, qui defineix
clar,
el missatge?
Dir, Clar, això és jo crec que l'hermenèutica no, és una disciplina filosòfica molt important al segle XX. Mm-hmm. És que a mi m'agrada molt l'hermenèutica. Sí. Tot el que sigui interpretar textos i l'exègesis em sembla meravellós. Però no crec que se li hagi d'otorgar al filòsof aquesta importància. Perquè si no, hem begut oli. Perquè els filòsofs seran moltes coses, però solen ser bastant equidistants. I no els hi podem otorgar com aquest privilegi epistèmic. Perquè hi ha dos tipus de violència molt que avui en dia són molt importants, i crec que se'n parla molt en alguns llocs, però molt poc als altres, que és la violència epistèmica i la violència hermenèutica. Uh-huh. La violència hermenèutica és quan a algú li passa una situació i no té les eines per interpretar el que li ha passat. Això, el feminisme n'ha parlat molt d'això, de totes les situacions de maltracte, on la dona ha sigut un subjecte maltractat hermenèuticament, on no té la possibilitat d'interpretar allò que li està passant i, per tant, no es pot emancipar. Uh-huh. No? Per tant...
Estava pensant en Elia Rubiales, això, sí.
Exacte. I dotar només a l'acadèmia o al grup filosòfic de les capacitats hermenèutiques, uh-huh, em sembla una decisió poc democràtica i poc col·lectiva. I jo crec que hauríem de treballar perquè els monstres socials ens organitzéssim tots com per interpretar-los i prendre acció, no? En aquest sentit.
Sí. Ara em deies, a moda de resum, i ara m'ho tanques, però sí que a moda de resum jo et vull fer una pregunta també.
Digue'm.
Podríem definir també, unes moltíssimes definicions, segur, i interpretacions, segur. Mm-hmm. Podríem definir el monstre com el caos del cosmos?
Mira, em sembla interessant. Jo afegiria, com sempre aquí, un exercici de puntillisme,
però
el monstre podríem dir que és el caos ordenat i necessari del cosmos.
Innecessari o innecessari?
Com a necessari. O sigui,
necessari,
com és el desordre ordenat. És a dir, com tot ordre, això és un tema ja que això és Hegel, però bueno, diguéssim, tot absolut, uh-huh, o sigui, tot infinit ha d'incloure l'infinit.
Val.
I tot ordre, per ser realment ordre absolut, cosmos, cristianisme, no? Com la totalitat del món, ha d'incloure el propi desordre.
Exacte.
I el monstre ocupa aquest lloc. Podríem dir que, per tant, és un desordre ordenat.
Val. Deia, tanca-m'ho, això va.
Ja per acabar, bueno, podríem emportar una frase aquí, d'un quadro de Goya, que crec que és bastant... Un gravat.
M'encanta, Goya.
Un gravat, que és El sueño de la razón produce monstruos. Uh-huh. No? Que això també és una advertència. Perquè això no ha de ser a la il·lustració i nosaltres els occidentals, que som tan arrogants, ojo amb la nostra raó que produeix monstres, no? Vull dir, que això ja serà el tema de setmana que ve amb Walter Benjamin i de més, uh-huh, però si parlem, quan s'està dient que el sueño de la razón produce monstruos, potser la Declaració Universal dels Drets Humans no s'entén sense Frontex.
Val.
I no podem mirar una sense l'altra.
La raó, la filosofia... Viu obsessionada per la raó?
Sí, tristament sí. Mira, venia
a... És a dir, com que m'has dit tristament, vull puntualitzar ara jo. Peca de viure obsessionada amb la raó?
Aquí et respon Leo Espluga amb les seves corrents filosòfiques. Hi ha molts filòsofs que diuen que no hi... Que tots aquests, per exemple, defensors occidentals de la nova il·lustració radical i demés, uh-huh, et diuen que no, et dirien que no.
Val.
Que pensem poc la raó. Jo, mira, venia llegint a Maria Zambrano avui aquí.
Home, perquè estic una mica... estrany, eh?
No, feia molt que no la llegia, eh? Duia un any sense llegir-la o així, però estic una mica pochillo emocionalment i quan estic així llegeixo Maria Zambrano. I Maria Zambrano sempre diu això, que l'Occident, obsessionat amb crear-ho tot, es nega a rebre res. Vull dir, la raó és molt potent i és divina i és preciosa i és magnífica i és filla del sacrifici, però no és omnipotent i la raó està obsessionada amb crear, amb construir, és arquitectònica. Però nosaltres, els humans, rebem coses. Uh-huh. I si no rebem, som arrogants, no? I en aquest sentit, la raó peca de violenta.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quina secció avui, eh?
Ha quedat potent.
Ha quedat potent. Igual que totes les de la temporada.
Exacte.
Camarada Leo Espluga, com sempre, un plaer. Seguim amb més filosofia. Ho canviarem, això. Per cert, deixa'm avisar la gent. Sí, ho canviarem, això. Seguirem fent Filosofia Millennial.
Uh-huh.
Aquesta temporada, pels que escoltessin la temporada passada, la caravana, sabran que hi havia una entrevista a la setmana que fèiem des d'un bar.
Sí.
I jo vaig pensar, escolta, entrevista al bar no. Leo Espluga al bar. I farem filosofia des del bar.
Buah, mola que flipes, això, eh?
Mola que flipes,
mola
eh?
Mola que flipes.
Vale, molt bé. Sigues content que paga el teu jefe. Leo, fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Vagi bé.
Adéu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.